Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.
Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat.
Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una vegada més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat.
A mi em diuen Rafael Vicent Arnal i Torres, soc de Tavernes Blanques i vaig néixer l'11 de febrer de 1948. Soc un xiquet de la postguerra i la meva professió actual és pensionista. He tingut molts oficis, he treballat tota la vida, jo vinc d'una família treballadora i no sabria dir... Als 8 anys treballava, als 9 anys treballava, als 10 anys treballava, als 11 anys, als 12 anys. Entra a treballar, diguem-ne, reglat, quan entré en la indústria naval, l'any, quan complic els 14 anys, que entré en l'empresa nacional del Cano, en Manises. Hasta aquest moment havia anat amb mon pare en un camió. Després del Cano soc forner i pastisser, això durant 12-14 anys, i l'any entre el 73 i el 74 montem una impremta clandestina en Alboraia. Jo milito, participo en les converses per a la fundació del PSPB, i això canvia la meva vida. I passa de ser forner i pastisser, començo a treballar en empresa clandestina, Ventura, que era un home de molt de coneixement, ell deia que en aquells anys, això és difícil d'explicar ara, era molt important quan te detenien aguantar el xaparro de les hòsties les primeres 48 hores, el que pogueres, perquè així era la gent que tenia relació amb tu, sabia si tenia que escampar, si tenia que amagar i tal. I es buscava una cobertura legal perquè foren coherents i mos detenien què estàvem fent, i era que anàvem, estàvem fent un estudi de mercat, un treball de camp que se dia, per a un diari que anava així en català, que era l'Avui, que a més és de deberes. Nosaltres, l'any 74, Joan Barres, Joan Raga de Meliana, jo mateix, el meu germà, visitàvem més pobles, visitàvem pràcticament tots els punts de venda de quios d'aquest país, preguntant si hi ha un diari en català, si l'admetrien en el quiosc. I això, si ho podeu imaginar, l'any 74, n'hi havia allò que ens enviaven a fer la mà directament, n'hi havia allò que molt resentiu, si se vende, pues, ningú problema. I n'hi havia allò que quasi que ens traien la pistola. Però fèrem un treball de camp i això condiciona la meva vida, perquè de treballar en la premsa clandestina passi a treballar també en la premsa legal, l'Avui apareix al final, i treballi uns 8 o 10 anys o 12 anys en l'Avui. En fi, és una història llarga i complicada. I després ja pues, muntarem llibreries. Una vegada el partit el tenim l'any 74, muntem el partit, l'any 75 llancem una consigna als militants del partit que volguerem muntar una llibreria al seu poble o la seva barriada, perquè això foren els primers locals de captació i per això comptaven no és que eren llibres del partit, sinó que cada un se la ventilava, simplement que ens facilitaren depòsits de llibres d'editorials catalanes i tal, hi havia una certa... I és un moment que se'n monten un munt de llibreries en tot el país, pues de 7:30 en Alacant, la Costera en Iniciativa, el 9 d'octubre a Tavernes Blanques, que és la nostra, que després és l'Eixam, Garbell en Castelló, que la monta un rector que després estigui en l'executiva del PSOE. No, tinc un problema en els noms.
Val, anem a fer un repàs així un poc més cronològic. Has comentat això de que tu de jove ja comences a treballar.
Sí.
Abans estaves comentant una anècdota, jo crec que molt divertida, no? De... Serien, suposo, els anys 50, gent tallant el que és la carretera per a...
Ah, sí. No, va. Jo nasc en Tavernes Blanques. Això és que, ja anem a veure, Tavernes Blanques és un poble xicotet que té al voltant de 1.800 habitants quan es talla la guerra, en el 36, i la població no se recupera fins a l'any 57 o 58. És a dir, que la postguerra és terrible. Entre a 100 tavernes assassinen a 7 persones perquè treure una persona de casa és un assassinat. En guerra, quan s'acaba la guerra n'afusellen a 13. Quan s'acaba la guerra tanquen més de 100 taverners i taverneres passen per presons i camps de concentració. Això, l'impacte sobre una població de 1.800 habitants, doncs és brutal. Recordo, jo de xicotet, en el final dels anys 50, tinc 10 o 12 anys, que els diumenges de vesprada, jo vivia en el que és la carretera, ara és l'avinguda de les Corts Valencianes, del balcó del costat de ma casa, de casa m'abuela, al balcó de la fàbrica de l'oli, el balcó del tio Piano que diem, els diumenges de vesprà passaven una corda i se jugava a pilota en la carretera Barcelona. Un poc més amunt de casa Carabassa, que era una tenda que hi havia en el poble de Begut, seria una tenda, que era un ultramarinos i se almoçava o se dinava. Al forn d'Escorigüela, que estava a l'altra banda, a l'altra cantonada, se sentaven dos o tres persones en una caireta al mig de la carretera per si venia un cotxe, un camió o algo, i el paraven fins que caia el xoc. I quan caia el xoc, en una canya, alçaven la corda i deixaven passar a qui fora per baix de la corda i se reprenia la partida. Això és una partida de pilota que se jugava els diumenges de vespre a la carretera Barcelona. Això ho contes ara i la gent al·lucina, la gent no s'ho creu. A principis dels anys 60, quan ve un poc ja el desenvolupament econòmic, en fi, la cosa ja varia, i ja se suspèn la partida perquè és impossible. I se posen a jugar, en la mateixa partida es jugaven el camí Carpesa, però això també dura poc. I ahir s'acaba, diguem-ne, la pilota de carrera de Tavernes Blanques. Sempre continua la pilota de frontó. Així, Tavernes és un poble que s'ha jugat molt la pilota. És una cosa també molt curiosa, perquè a Moralla és el poble del costat, no ha jugat la pilota. I en el Macerat tampoc, per exemple, record ni molt repòs. Recordo que hi havia un vicari del Moralla, don Manuel, que era de Massamagrell, que l'home per les vespraes venia a Tavernes a jugar la pilota perquè sabia que així totes les vespraes, així n'hi havia dos frontons, un professional, que era el Casal Xato, i un municipal, perquè així hi havia molta afició a la pilota. I venia don Manuel, s'arromangava les hoteles i jugava a pilota i ho feia molt bé, ho feia molt bé. O sigui, la pilota de xicotet ha sigut una cosa important.
Val, continuem en ixa València dels 60. Sí. Ixa València dels 60, això tu no ho coneixes directament, però en els ambients universitaris es crea una cosa que és el PSV, Partit Socialista de València. No,
sí, sí que ho conec, ara parlem d'això, sí.
Bé, sí, parlem d'això, va.
Sí. Jo estic treballant en els anys 60, en l'any 63, crec recordar, en l'any 64, treballo en la indústria naval al Cano de Manises. Això en la meva novel·la de la Solsida ho explica d'alguna manera, perquè jo aprofitava per estudiar. Jo tinc el batxiller elemental de puta gasolita. El meu germà no tenia ni això, perquè el meu germà serà a la mili quan jo tenia 12 anys, em va a la mili voluntari per anar sent així al parc de bon repòs al costat de Tavernes, i automàticament jo passe ajudant del camió amb mon pare. Ma casa feia falta el sol, nosaltres érem una casa de treballadors i feia falta. Això fa que deixi l'escola. Jo no puc deixar l'escola... Vale. I en aquell temps s'havia muntat en Tavernes una acadèmia, l'Acadèmia Sant Vicente, que diuen, en l'antic local dels carristes, de Tavernes, que era un teatre. Ahí se munta una acadèmia i, com jo no puc tindre, diguem-ne, una vida regular escolar, comença a anar a l'acadèmia, i aquesta acadèmia fem batxillerat. I s'examinàvem per lliure iniciativa. I pràcticament jo faig el batxiller elemental per aquestes circumstàncies, si no, no hauria tingut ni això. Quan la mestra de l'acadèmia li diu, crida a mon pare i a ma mare, es diu que jo aprofite per estudiar i que val, molt bé. I que pensa ella que podia ser un bon mestre. I era una carrereta que entonces se feia en 3 anys. Però anem a casa i mon pare m'explica que així quan mos van parint diuen, este pa treballar, este pa estudiar, este pa treballar, este pa estudiar, n'hi ha dos montons. I que jo havia caigut el montón des de treballar, perquè nosaltres diguem-ne que érem pobres, no? Nosaltres érem una família de treballadors, treballàvem amb mon pare, treballàvem amb ma mare, tenim un xicotet comerç familiar, però era, allò era la supervivència, vaja. I me digué que treballar per treballar, pots treballar del que vulguis, però, en fi. I jo me'n vaig a treballar al Cano, recordo que cobrava 125 pessetes a la setmana. Li donava a ma mare 20 duros, 100 pessetes, i jo me quedava 25 per menys de peces. I no va ser mestre, fer aquestes putes 125 pessetes a la setmana, que en ma casa feien falta. Sóc d'una generació que se posàvem a treballar molt jovenets i entregàvem més diners en casa, però era l'única manera de sobreviure. I això és el que fa que entre en el Cano. En el Cano comença a descobrir el que és el moviment obrer, i en aquella època també per raons també increïbles contacten el món valencianista del rapenat. És a dir, anem a veure, és un tema tant, és que mon pare era molt en ma casa, la car que nosaltres érem pobres com a rates, i la car que menjaven els colors que criaven, els conills que criaven i els pardalers que mon pare agarrava. Mon pare i nosaltres era molt caçador, caçava l'enfilat, caçava en bisc, li agradava més l'enfilat, només matàvem els mascles, ni una cultura del món dels pardalers. Jo menjava molts pardalers en aquesta vida. I després n'hi havia pardalers, que els mascles que nos matava, se'n menjàvem, o els que hi veia, i nosaltres anàvem a la plaça Redona, mon pare molts diumenges anava a la plaça Redona a canviar animalets o a buscar un peixarell per reclam o a buscar, i portava pal. I jo anava amb mon pare, jo tenia també molta afició a això dels pardalets, i anava amb mon pare a la plaça Redona. I un diumenge vaig a la plaça Redona amb mon pare i me va cridar l'atenció una paraeta, una taula, rodes, crec recordar, que hi havia tres persones que venien llibres en valencià. I allò va ser acollonant. Jo, des de xiquet, he sigut un gran lector. Això també és una cosa important. Jo soc fill d'un anarquista i mon pare, la vida, ell ha sigut un treballador tota la vida i tota la vida s'ha comprat el diari. I ell mos llegia el diari, però no llegia el que dia el diari, sinó que ell interpretava el que dia el diari i ho contava des de l'òptica anarquista. Jo recordo Dien Bien Phu, a la guerra de Vietnam, en ma casa, mon pare, explicar-nos això. Recordo la batalla d'Argèlia, la batalla d'Argel, tot això, mon pare, en ma casa se feien reunions, venia gent i comentàvem l'actualitat mundial i tal. I sempre he sigut un gran lector. Totes les setmanes mon pare me comprava els TVOs. Que en tinc 5 col·leccions guardades i enquadernades, entre ells el capitán España de Gago, que ho escrivia des de la presó de Sant Miquel. Eren companys, a mi han sigut alguns des de l'antiga traca, a més un company de mon pare de la CNT. I era bé, i vaig a la plaça Redona.
Un parèntesi, el que has dit de Gago no estiga en la traca, o sigui, te'n recordes d'alguna història d'aixes? O...
No, mon pare mos contava que des de la traca els havien afusellat. Això jo també ho vaig descobrir després. Gago no estigui en la traca, no. Però ja estava en Sant Miquel i escrivia, perquè sempre he pensat, jo que també soc un poc contador d'històries, que era la seva manera de viatjar, i no un cas paradigmàtic, que és Marcial La Fuente Estefanía, que és el gran venedor de... Si Corín Telladora, la gran vendedora de llibre de novel·la rosa, Marcial La Fuente Estefanía és el gran vendedor de novel·la de vaqueros, de novel·les de vaqueros. N'escrivia tres a la setmana i està tancat, ell és anarquista i era enginyer de ponts o no sé, i havia estat en Estats Units abans de la guerra, i quan el tanquen després de la guerra, que estic un munt d'anys, ell des de la presó educa els fills i anava a la universitat. I escrivia tres novel·les a la setmana, en base a La Fuente Estefanía, que era anarquista. I la lectura ha sigut l'única, la lectura i el cinema, malgrat el cinema que es feia en aquella època, pues a la gent que no anàvem a la universitat han estat d'alguna manera la nostra font de cultura, un poc. I no sé per què ho estàvem comentant això.
La paret de l'Obrat.
Sí, paret. Vaig a la plaça Redona amb mon pare, en dos gavietes, pues no sé, havia anat paixarells o el que fora, l'home anava a canviar allí, jo en ell, i veig una paleta que estan venent llibres. I aquest dia me n'anir a casa en el cap com un tambor, i sota el braç portava El crim i càstig de Dostoyevsky, la versió de prova traduït per Andreu Nin, perquè mon pare, que s'ha passat un moment, va veure que la traducció era Nin i digué, era del nostre, mon pare això ho tenia clar. I és la primera vegada que me compro un llibre català, i és una novel·la enredadíssima com és Crim i càstig, en dos volums de proa, traduït d'Andreu Nin, i en el cap un tambor. Això va ser el primer contacte meu en la... Crec recordar que en aquell carro estava Toni Moll, que era, bueno, després el vas conèixer molt millor, que era fill del conserge del Rapenat, Eliseu Climent, i Albert Tous, un net de Massimiliano Tous, que tenia després una llibreria, que era el Drac en València. Són els tres que crec recordar que estaven allí venent llibres en català en la plaça Redona. Això seria l'any 64, 65, per ahir. Bé, me'n vaig a casa. I als 8 o 10 dies, o als 15 dies, jo era rock and rollero, i a València, bueno, nosaltres estàvem en un village, en el disco model que feia Enrique Ginés, i seguíem, i així a València estava Los Milos, Los Pantalones Azules, vale? Era un grup de gent del rock and roll així en València, i començaven a fer matinals de grups d'estos en el Micalet o en el Princesa. I jo molts diumenges de matí, quan feia un matí en algun amic d'ací del poble, agarrem la bicicleta, se posàvem un xalo de corraig, bueno, coses de gent jove, i s'anàvem a les matinals estes del rock and roll a València. I recorde que va ser en el Princesa, que entri en una... Anava per mi, me clave allí dins, i resulta que més a ver rock and roll i que un tio en una guitarreta i se posa a cantar. Dic, hòstia, i era el Raimon, que ese dia, pues si se me de ser rock and roll, tocava el Raimon. I és que allí un tio que cantava en valencià va quedar un poc flipat. I estant allí, a l'eixida, me s'acosta un xicot i me diu... No, és al revés. Això va ser de... Això és primer. Jo n'hi hagi matinal i primer vaig a este matinal del rock and roll a València, i de tota la gent que entraria allí, pues, jo devia cantar, i el meu amic és que anàrem, però era un xalo con rock and roll, i a més de rock and roll, és un tio en una guitarra que canta en valencià. Se queden flipats, i s'acaba això i me'n vaig a casa. I a la setmana següent és quan vaig a la plaça Redona, i mon pare, i mira si hauria d'haver impactat la nostra presència en aquell recital de Raimon, que Toni Moll me reconegué. I estic a la plaça Redona mirant això i em diu, tu no estaves el diumenge en el... Dic, hòstia, sí. I què te'n pare que... Un tio que cantava en valencià i cada pipa. I ahir m'enrotlla en ell i me l'aia a casa al cap com un tambor i el crim i castig baix del braç. I això és la seqüència correcta. Ells me convidaren, me vaig a casa i bueno, em diuen, nosaltres estem en el Rampenat i ahí fem cursos de valencià i tal, i els diumenges de vesprà fem ball. A mi me captaren pel ball. Fem ball en un picú i els diumenges de vesprà fem unes reunions allí i tal i qual. I comencé a anar a ballar el Rampenat, això a poc a poc. Després me vaig apuntar als cursos, bueno, me vaig integrar en el que eren les joventuts del Rampenat. I això és, diguem-ne, la meva entrada en el món valencianista. Això és en els anys 60.
I diguem, ixa joventut de l'Horrat Pinar d'ixa època, no? Has comentat el nom de l'Eliseu, has comentat diverses persones.
Sí.
I jo diria que totes elles estarien vinculades a lo que seria el PSPB, no?
No, anem a veure. Nosaltres comencem a anar al Horrat Pinar i als cursos i tal. I poc després, ja, l'any 68, seria 66-68, sé que part de la gent que estava al Rampenat, no tota la gent de les joventuts, el Liceu i tal, fent una llavor política allí. I aquesta gent havien muntat el PSB. El que passa és que això, en fi, jo venia del moviment obrer, del Cano, i sempre vam veure el PSB com un partit de gent de la universitat i de senyorets. És a dir, això ha sigut una cosa... El PSB és una de les coses que... És un partit que pràcticament no és de l'àmbit universitari. No tenia res que veure el que aquesta gent parlava, el que aquesta gent feia, en el que jo veia en Manises, en la factoria. Era un altre món, perquè això era tot gent universitària, gent que tenia estudi i tal, i nosaltres érem parelles del món del treball. I mai ho va fer això com una... Bon pare, havia sigut de la CNC, jo tenia molt clar la meva, el meu condicionament de classe. En ells coincidíem, això ho comences a veure-ho, en el tema de la qüestió nacional, que érem un poble primit, que parlar en valencià no era una cosa normal, que estudiar en valencià va molt ni somiar-ho, i en fi. Però que, diguem-ne, jo conec el PSB, però mai tinc la... El veig com una altra cosa. No ho veig com un partit que puga ajudar al desenvolupament d'este país, a la que els he treballat, sinó que són els senyors dels pobles que també es dediquen un poc a la política i pràcticament al tema del valencià. En això sí que coincidíem, però en l'altre no teníem punts de concomitància. Estos estaven... N'hi havia una cosa que... En aquests anys, els anys següents, és que la gent per la nit anava... Anem a parlar en Fuster, no sé què, clar... Jo em balsava les 10 del matí per anar a treballar. Jo no li mai per la nit de parlar a casa de Fuster perquè jo treballava. És a dir, ho veiem com una cosa molt llunyana, molt fora.
I aleshores, què n'hi ha en l'Orrat que t'atrega a tu que no tenia el PSB?
Perquè en el Ratpenat, a banda de la gent del PSB, n'hi ha una altra gent que tampoc està en el PSB. Els Ratpenats estan en Sant Mascó d'Onyer, que estan vinculats al Partit Comunista, està Serneguet, Domènec Serneguet, està Vargas, està Eugeni Buscà, hi ha una sèrie de gent que són comunistes i no tenen res que veure, diguem-ne, la seva concomitància en les joventuts, dintre de les joventuts, en l'Elisabet i aquesta gent, és el valencianisme. Però aquesta gent jo em trobo, per exemple, molt més prop d'aquesta gent, de Serneguet, de Buscà, de Vargas, de Semajodien, d'aquesta gent que també opera dins del Ratpenat. El Ratpenat no és la universitat, el Ratpenat n'hi ha de tot. Jo conec allà Ballester, un pintor de Parets, no Ballester el Tonico. Conec Martí Bodí, que és el meu professor de valencià i el que me corregeix la realitat, que és ebanista. N'hi ha una sèrie de gent del Ratpenat que són treballadors com jo, que no tenen res que veure en el PSB, ni estan integrats allà, perquè d'alguna manera pensen també que estan obrint això com una cosa de gent universitària i de gent... I així va ser un poc el hàndicap de... I jo no m'integre en el Partit Comunista en aquell moment, ni el meu germà, que també ve amb mi al Ratpenat, perquè mon pare deia que els comunistes no eren l'enemic, però que això menjaven a banda. El tema de la guerra, que és un tema en les cases dels anarquistes molt, molt, molt recurrent, no? Els comunistes, els xinos, que n'hi ha mon pare, els xinos, en el món anarquista, tots els comunistes són xinos. En les generacions noves van a tenir els xinos com els maoistes, no? Però els xinos són tots. Tots els comunistes són xinos. Això ve de possiblement del viatge de Pestanya a la URSS en l'any de neu, o en fi, ve de les teories que venen de l'Orient, xinos, vale. N'hi ha una altra excepció que diuen en Madrid, però en fi.
Quina és l'altra
excepció? L'altra excepció és que en Madrid, en els anys 20, quan se funda el Partit Comunista d'Espanya, en Madrid, això Juan Gallego, un vell militant socialista, perquè en el món històric dels socialistes, els veterans socialistes, també quan parlen de si no estan parlant dels comunistes, no és només dels anarquistes. Els anarquistes i els comunistes, si llegiu clàssics Víctor Alba o Pestanya, quan parlen de si no estan parlant dels comunistes. Els si no, no sé quan, ni menys, són els comunistes. I Juan Gallego m'explicava que en Madrid també diuen que lo de Sinos venia perquè quan se monta el Partit Comunista, se funda el Partit Comunista, el primer local que tenen, el tenen al costat d'un bazar xino que era l'únic que hi havia en Madrid en aquell moment. I això seria donde los chinos. ¿De dónde está el local del Partit Comunista? Donde los chinos. I esa es la versió que deu haver en Madrid de perquè els comunistes eren xinos. Possiblement l'altra versió és més... La versió de Pestanya, que ell diu quan el seu famós informe, quan torna de la URSS, dient que aquelles teories que venen de l'Orient, això és un altre tipus de dictadura i tal i qual, i d'ahir se passa a xinos. D'Orient, els xinos, i bé, són dos etimologies que, en fi, que és igual. Això és un poc la versió. I ja t'he dit, ahir se monta, quan monta, montem el PSPB, en el 74, poc abans Cernegué i aquesta gent han muntat el Partit Socialista Unificat del País Valencià. Ells havien muntat un partit a imatge i semblança del SUC de Catalunya, perquè eren nacionalistes però eren comunistes. Ja t'he dit que jo tinc molts amics comunistes, Carles Dolç, amic de tota la vida i tal, però no m'ha tentat mai el tema aixem un poc per el tema de mon pare, no, que dir que els xinos eren una gent que menjava a banda. No eren l'enemic, jo tota la vida era col·laborat en totes les coses, però tenen un tic, una manera de treballar, un estigma. Això és un tema complicat d'explicar. La primera internacional se trenca, costa moltíssim crear la primera internacional. Se trenca perquè, a tall gros, perquè n'hi ha una disputa sobre el trípode que manté la idea revolucionària, la llibertat, la igualtat i la fraternitat de la Revolució Francesa. Una cosa que tot el món està d'acord és que tot a un no se pot dur, perquè els processos són molt complicats. I d'alguna manera els comunistes diuen, els marxistes i els comunistes, que el principi més elemental és el de la igualtat. I els anarquistes diuen que no, que el principi més elemental és el de la llibertat. En llibertat sempre s'avança i se pot tirar endavant. I l'eix central ha de ser la llibertat. Mira la igualtat de comunistes com ha quedat. Al final, mira la URSS, els antics comunistes són la nova màfia russa. I en fi, això és una cosa que jo sempre ho he pensat. No? En la Varsoviana, en l'himne per excel·lència dels anarquistes, diu que el do més preuat és la llibertat i cal defensar-la amb coratge i fe. I és un poc la idea llibertària és una idea que enamora i arrasa. Una altra cosa que lo complicat que és això, no? I ja te pots calfar el cap i llegir lo de l'anarquisme individualista i en l'anarquisme col·lectivista. Jo la meva conclusió a aquestes altures de la vida sempre m'he sentit molt identificat en l'anarquisme individualista. No sé si és una excusa o perquè la societat que vivim és una merda, el món està fet una merda, però jo he fet el que he pogut per canviar-ho, és a dir, i d'alguna manera queda, no podem anar de pringats tota la vida, hem sempre estat en primera línia, però no pots arribar al sacrifici. Jo al·lucine quan veus que en Espanya, l'actual estat espanyol, en este moment el programa més vist és la cadena més vista és Telecinco, o Antena 3, el programa més vist és, jo que sé, Sálvame Naranja o Sálvame Banana, en fi, així n'hi ha 13-14 milions de persones embrutides, idiotitzades, segons el concepte hel·lènic de l'idiota, i bueno, contra això no pots culpar, tu fas el que pots, i si no dona pa més, no dona pa més, però tu d'alguna manera no has contribuït a aquest efemer, i si això és l'anarquisme individualista, pues ahí estic. Que vos que li fas. De la mateixa manera que no m'agrada anomenar-me anarquista. Jo sóc llibertari. Seria pretensiós que declarar que sóc anarquista, perquè possiblement és una categoria que no he alcançat. Estic en això. I igual algun dia arribo a ser un anarquista, no crec, no ho sé, perquè tinc els meus contradiccions petit burgeses. Ni aquí qualificava l'anarquisme individualista com una desviació, diguem-ne, exòtica de l'anarquisme, que amb la que se justificaven alguns petits burgesos. En fi, estem tots plens de contradiccions, jo assumint les meues. De la mateixa manera que, mira, a pesar de tot, jo sóc un home de formació marxista, perquè la meva militància en el PSPB, nosaltres fem cursos de marxisme, i pense que no és tan contradictori, és a dir, el marxisme és un mètode, l'anarquia no té mètode, i això, pues, sobretot en els temps de la clandestinitat s'aprecia. I no, que això no pot ser, bueno, pues jo m'ho apanyo, si jo què vols que te diga, però sí, inclús fins i tot admire coses del leninisme, jo n'hi ha coses que sí que, com n'hi ha coses que abomine, però en fi, en la disputa a la mort de Lenin, de Trotsky i Stalin, estic en Trotsky, evidentment, l'altre és un dictador i és un sanguinari, Y si tú vas a analizar, siempre a través de la persona en la cual te identifiques o la línea en la que te identifiques. Y siempre dic, de més jove això del nacionalisme apareixia, però no, jo no soc nacionalista, jo soc valencianista. I sempre he pensat que entenc que el valencianisme, el nacionalisme, el versus valencianisme, com un posicionament ètic en la vida. Si ser valencià fos una cosa normal, no faria falta ser valencianista, però continues essent, no és una cosa normal. Així, el dial de la ràdio, el 90% va en castellà, la tele, el dial de la tele va en castellà, així va tot en castellà, és una cosa, estem en una batalla que no sé si això algun dia se n'eixirem d'ahir, però vaja, per això sou valencianista.
I digueu que per este valencianisme formeu un sí. partit o una sèrie de grup plus que acabarien sent un partit.
Sí.
Pot ser una contradicció, no? Això és el que se diu l'esquerra autoritària, es diria, no? Per contraposició sí. al libertari, els marxistes eren autoritaris.
Sí, és una vella disputa també en el món anarquista. No cal que t'explique. Pestanya, mon pare és trencista. Mon pare està en la CNT. Ens han venut una imatge estereotipada del món anarquista, que és el de la bomba i la pistola, i això era una minoria minoritària, els seguidors de la línia blanquista, que diuen, de blanqui, de la violència, de que un grup reduït, ben organitzat, utilitzant la violència pot controlar. Vale. Mon pare era trentista. El trentisme és els acusaven de ser la versió possibilista de la CNT, estaven en contra de la violència, de la revolta per la revolta, i que diia que això l'únic que conduïa era la repressió. Pestanya també ho veu això, en el seu moment, inclús Peiró. Peiró dubta més, Pestanya menys. I Pestanya munta el Partit Sindicalista. Perquè diu que...
Un partit anarquista que conec jo en la història de la humanitat.
Sí, sí. Perquè ell pensa que l'anarcosindicalisme s'ocupa de temes laborals i sindicals, però que les societats se transformen des del poder polític. Aleshores, n'hi ha que crear un partit que siga de filiació anarquista per poder canviar les condicions i poder canviar la societat. I munta el Partit Sindicalista, que entra en el Front Popular i... vale. N'hi ha un intent, n'hi ha un altre intent també semblant, però mon pare també tenia molta simpatia, el que passa que era el POUM. Andreu Nin ha sigut secretari general, havia sigut secretari general de la CNT. El POUM és un partit molt minoritari que fa els seus mítings en cines. Llevat d'un míting que fa a València a la plaça de Bous, jo tinc fotos d'això, que fa l'única plaça de Bous que fa el POUM és en València, en l'any 37. I que, per cert, mon pare estigui en aquest míting. I són els dos, diguem-ne, en Estats Units diuen que el més aproximat als anarquistes són els trotskistes. Sabeu, a Nin, el POUM se l'acusa de trotskista. Vale. Són els dos intents polítics, més aproximats polítics a lo que seria la traslació del món anarquista. El que passa que en el cas de Nin ell ve barrejat del leninisme i això és el que el desvirtua. És un intent molt més pur el de Pestanya. Estàvem muntant un partit per a des del poder, intentar transformar el poder des de la política sobre una base anarquista. Això tampoc és ben entès des de la CNT i és un home reivindicat. Sí. Mon pare parlava Pestanya dels valents de les pistoles i n'hi ha un moment, en els moments complicats, la gent de les pistoles, les línies més violentes són les que se fan en el control dels aparells. I clar, era gent preparada, tenien diners, tenien pistoles, i quan venien les maldades se la piraven. El cas de Durruti, Escaso, sobretot aquests, quan se passaven mitja vida en l'exili. Perquè tenien formació, tenien mundologia, i tenien pistoles i tenien diners. I així la repressió se cebava en la gent més ignorant que, que, a banda gent que estava molt més lligada a ells, perquè tenia dona, tenia quatre fills, no podia abandonar la família i acabaven a la presó. I això mon pare el cremava molt, els vells anarquistes es cremava molt el tema este de les revoltes estes sense trellat, que això l'únic que feia, això estava alentat també per la dreta de l'època, alentava la repressió, i després de Casas Viejas i no sé què, i 30.000 presos, i no, allò era després de lo de Astúries, allò era una cosa de conduir la gent al Matadero, i mon pare en això era molt contrari, mon pare i la majoria dels anarquistes. A d'ells es tiren de la CNT en el 32-33, es tiren així a València i a Catalunya i munten els trentistes. Després del manifest trentista, que és l'enfrontament que tenen en la FAI, en els faistes, és de les postures de, és que emparaven dient que a partir de grups organitzats i armats se podia canviar la situació i tal. Els expulsen i munten els sindicats d'oposició. El País Valencià i a Catalunya són més importants en aquell moment, en els anys eixos, els sindicats d'oposició que la CNT. La CNT se queda, el País Valencià i a Catalunya se queden bragues. Els sindicats forts són els anomenats sindicats d'oposició. Després, en el 34, en el Congrés de Saragossa, se tornen a juntar després del Bienni Negre. Però, en fi, és una... I ara la història s'ha reproduït. D'alguna manera, la CGT encarna les idees trentistes, encara que molts de la CGT no ho admetixen, igual perquè no han analitzat bé la història, però s'han reproduït les històries, la divisió en CNT entre els anarcosindicalistes que no li fan la CGT, que participa en les eleccions sindicals i tal, i la gent que diu que són tan purs que no, ahí no n'hi ha que entrar, perquè en el món llibertari sempre ha hagut una facció de gent que són tan purs que el seu lloc ideal és la marginalitat. Això no ho entenc. És a dir, només se troben a gust en la marginalitat. Si tu estàs en una organització sindical o política, és per intentar canviar les coses. Això des de la marginalitat mai se podrà fer. I són històries... Sí, però el que passa és que me fas major cada dia, me cal fer més el cap, però que, en fi, jo vaig triar la nova opció i punt. Jo tinc bona relació tant en CNT com en CGT. Nosaltres som distribuïdors de llibres i distribuïm els llibres de la FAL i els de la Salvador Seguí. N'hi ha gent que diu que estem vinculats a CGT. No és que estem vinculats a CGT, el que passa és que funciona, en aquest aspecte funciona més organitzadament CGT que CNT i, en aquest moment. I no és per res, però és així, això és la realitat. Però nosaltres treballem en tot el món, sí. De la mateixa manera que col·laborem en el PSOE en aquella cosa que pensem que des de l'editorial que són positives, o en Esquerra Unida o en Podemos, i per suposat en Compromís. Tot el que sigui avançar, ahí estaré sempre.
Parlem del PSPB, d'aquell sí, PSPB que no és l'actual.
Tornem marxa enrere. Sí. Sí.
I... Més o menys tu quan entres en contacte amb el grup. Bueno, clar, tu provens del grup de l'Ordre Penal, que crec que també estava fet Tàrrega, si no m'equivoco.
Sí, Tàrrega, sí senyor, exacte. N'hi ha unes detencions en l'any 68, l'any 69 sobretot, hi ha moltes detencions en València, quan caigui Palomares, crec que del PC, vale. En l'Ordre Penal s'havia fundat Comissions Obreres. En una de les eixides de Camacho de la presó, en els locals de l'Ordre Penal, en el Saló de Regines, pel mes inri, se funda Comissions Obreres. Ahí està Tàrrega, està... Vale. I el Govern Civil detecta aquestes històries de la mateixa manera que tenen detectat que dins de les subjectius del Rampenat pues, n'hi ha un moviment polític que organitza plecs i que organitza xerrades i que està intentant organitzar-se. Doncs n'hi ha una repressió forta en aquest moment de tot el que és el món valencianista en el Rampenat. Això coincideix en que jo me'n vaig a la mili de la gent que en aquest moment tenim 20-21 anys, Maroto, el company del Rampenat, anem a ser de gent, anem a la mili, i això els ajuda un poc a escampar el poll i que passen tot això. Quan tornem, jo torno al 70-71, la gent que havien de test, hi ha gent que se n'anà del Rampenat perquè no es tiraren, que se'n van al Micalet, és el cas de, pues, de Jordà, el cas de Tàrrega, d'un munt de gent dels que estaven buscats, tota aquesta gent. Però alguns encara es mantenen el rapenat, però fan menys vida que feien abans. Serraguer també va pel rapenat i tal. I després d'això, l'any 71 està de president Segura del Lago, i ell ens reuneix i ens diu que bueno, el que ha passat, i que ell pensa que en un futur a Espanya, perquè aquest era un home de dreta i molt de missa, però jo estic convençut que era un demòcrata, un home que creia en la democràcia, en l'humanisme cristià, i venia de... I ell diu que ell ens explica d'alguna manera que vindrà algun dia la democràcia a l'estat espanyol, i que segurament aquest dia ells estaran, ell i la gent com ell estaran en un puesto i nosaltres estarem en un altre. Però que aquest moment no ha arribat, i que en aquest moment, en aquests anys, el valencianisme és tan feble i tan, està tan marginat i tan, que no podem permetre's el luxe d'estar dividits entre nosaltres mateixos. I ell ens demana que continuem en el RAT, però que ens dediquem a fer cursos, a fer cançó, a fer poesia i a fer coses d'aixes, i ens demana que és un compromís de que no anem a fer reunions polítiques en el rapenat, no anem a fer impressions de maquinetes clandestines en el rapenat, és a dir, que les coses de la política les deixem al marge del rapenat, i fem una mena de pacte en ell de dir, vostè es dediques a fer llengua, com hem fet així sempre, a fer cançó, a fer teatre, a fer aquestes coses, a fer vida cultural, però no m'ho barregen en reunions polítiques, perquè això s'ha acabat, així, això no... Vale. I nosaltres, des de la secció d'alumnes i exalumnes, comencem a fer coses, i pensem que si en els anys 60 la cançó havia sigut una manera de fer agitació cultural, podia ser un altre el moment de fer cançó, fer teatre, i des de les subvencions del rapenat, el que queda allí de les subvencions del rapenat, la gent que no s'ha anat al Micalet, la gent que no ha tingut més problemes, pues montem, se posem a fer aquestes activitats. Jo, en aquestes activitats que les repartim, una de les coses que decidim també és incardinar-nos, no només treballar dins del rapenat, com un perol que bulli, cada vegada som més valencians, però som els mateixos, sinó intentar, cada un des del seu poble, introduir-se dins de les organitzacions, dels grups locals que facin alguna cosa de cultura per intentar valencianitzar-ho. I això és el que me fa a mi que l'any 71 pues m'apunta a la rondalla, si n'hi ha una rondalla en el poble que la du Lleonard, i m'apunta a la rondalla per dependre de la guitarra. I així na, i és gent jove, i així na vas parlant-nos de que, del valencianisme, i vaig, en fi, s'anem introduint. I una vegada ja portem un temps en això, es dic de la rondalla que perquè no fem un grup que a banda de la rondalla, a més de cantar Angelitos Negros, jo què sé, i
lo típic d'ixer.
Lo típic, sí, Clavelito que dixer és que cantarem coses en valencià en un grup diferent. I és així és com naix Carraixet. El document de Lleonard, jo Lleonard el coneixia, segurament de tota la vida, i treballava de banista al costat del nostre forn. Son pare era de la CNT, com mon pare, nosaltres el coneixem, qui era cada un, a banda de ser una excel·lent persona. I ell diu que vale, sempre que no desfem la rondalla, perquè és una, forma part de la seva vida de, també econòmica, ell és el mestre de la rondalla, però que montem un grup de cançó i que cantem en valencià. Vale. Això des del rapenat, nosaltres comencem a organitzar recitals i, en el mateix rapenat i en pobles. A través de la secció i alumnes i els alumnes els oferim a molta gent d'aquest país si volen muntar un recital de folsom, que diuen en aquell moment, i des del rapenat coordinàvem Rafa Sena, el foto, era el que feia de manager d'això, coordinàvem pues, els sols de Sueca, Carraixet, les Bardells, n'hi havia, sí, Joan Mosch, que era un cantautor del Cabanyal, Manolo Miralles, que era un cantautor de Xàtiva, en aquell moment el Dainos era l'equip València Folk, coordinem 5 o 6 grupets que se posem a organitzar recitals de cançó arreu del país. Això, a més, a alguns de nosaltres ens aprofita per anar a fer contactes, perquè nosaltres ja decidim en aquell moment, en el 72, començar a treballar per el PSV, l'antic Partit Socialista Valencià, havia desaparegut a finals dels anys 60, i nosaltres pensem que n'hi ha que muntar un partit socialista del País Valencià, però que no sigui només d'universitaris, sinó que sigui de gent de tota, un partit transversal, que se diu ara. I li comentem a Liceu que en una assemblea hem decidit aprofitar el nostre moviment cultural també per intentar muntar un partit socialista, però que no siga com el PSV, no, només de la universitat. Nosaltres venim dels pobles, volem enganxar gent treballadora i tal i qual. I el Liceu mos diu que igual que nosaltres hi ha més gent interessada en muntar estos tiberis. I diu, no monteu, al final tindrem 7 partits, perquè ja estava sent mania socialista per ell fent la mà i tal. I ell mos diu, n'hi ha un grup molt important, un grup que encapçala Ventura i Pere Benlloc i Mario García Bonafé, diu, entreu en contacte amb ells, i llavors facilita el contacte i veure si es poseu d'acord i no cal que monteu cada un partit. I això és el primer embrió del PSPB, nosaltres anem al Rapenat i deleguem mi i Eliseu, jo no coneixia JJ, Aventura sí, alguna vegada perquè havia vingut al Rapenat, com Fuster, com Burguera, estos els coneixíem del Rat. I me concerta una entrevista i diu, el que porta el tema de l'organització en els GARS, Grup d'Acció i Reflexió Socialista d'Aventura, és JJ Pérez Benlloc, periodista tal. I jo te concerta una cita amb ells, parleu, li diu qui sou, i tal, ell també, jo li he parlat, ell sap qui sou, i vosaltres ja sabeu qui són, gent de confiança i tal, i mireu si podeu unificar-vos. I aquesta és la primera reunió, diguem-ne, del paleolític del PSPB. Una cita cegues que mos monta Eliseu, entre JJ Pérez Benlloc i jo, ell és el nom dels GARS, jo del Rapenat, el primer contacte. I ens citem en el Bar Nodo, un bar que n'hi havia al carrer Burriana, al carrer Sorní, per ahí un cantonera, sí. I ahí és on ens trobem, i després pugem allí, molt prop d'allí, a Intergrup, que era una xarxa de publicitat, que això controlava Ventura i Pere Benlloc i tal i qual. I ahir teníem la primera reunió. I a partir d'allí comencem a coordinar-nos ja després. I això seria l'embrió del naixement del PSPB, que és, se fa a partir del grup d'Esgars, que és un partit, diguem-ne, amb un pes polític important, no som molta gent. Nosaltres érem més gent, però no totalment lligada. És a dir, nosaltres havíem fet un munt de contactes a través de la cançó en tot el país. I a partir d'ahir és com montem el partit. L'any 73, l'any 72 montem el Festival de Cançó Folk del País Valencià al pavelló de la Junta de l'Ajuntament de València en la Fira de Juliol de València. I ahir concentrem 3 o 4.000 persones, actuem pavessos, carreixer. Nosaltres, és un grup d'ells, l'Esbart...
I l'equivalent de Folk, que és el tall.
Exacte, l'equivalent de Folk, que és el tall. El govern civil se dona compte que allò que havia passat a finals dels 60 en el Rapenat s'ha tornat a reproduir i que n'hi ha un grup de joves en el Rapenat que ja està en moment molta gent i que això és complicat. A partir d'aquest moment ens meten localitzat perquè tots els papers d'aquests festivals jo això ho firmava jo tot. Tinc els papers. I a Carreixer comencen a denegar-li l'any 73 les actuacions. I jo li dic a Leonard, dic, el problema de Carreixer, Leonard, sóc jo, perquè estic fitxat, perquè mentre vaig al meu nom i tal, i estic en el grup, això no anem a poder actuar i tal. En aquell moment havia captat a Pavessos, i el Pavessos era el grup d'una falla, anaven instrumentalment molt, molt penjats, i jo havia parlat amb Montle diverses vegades, perquè li vaig dir, jo, nosaltres, quan no podíem actuar, ells actuaven molt, i Montle me digué, vos sabria mal que jo convidarem a Leonard i a algun guitarra que teníem molt bo, que era Pepín i tal, i vindrem a l'altre i tal, i no, en absolut, molt més, si vols parlar amb ells, perquè jo me ho vaig a deixar, perquè el problema de Carreixer sóc jo, i mentre s'aparega el meu nom, no me'l van a deixar actuar. I així és com Leonard i Pepín, diguem-ne els dos puntals instrumentistes de Carreixer, van a parar a Pavessos. I en aquest moment, això és l'any 73, jo ja me dediqué bàsicament a la banda de treballar de forner i pastisser, que entre això me guanyava la vida, i me dediqué als treballs del partit, muntant la impremta clandestina en Alboraia, companyia de Joan Barres, el que després va ser alcalde del PSOE, de Joan Raga, el de Meliana, en fi.
Abans de passar a això, per recapitular en l'etapa musical, És que has dit moltes coses, però les has pinzellat només. Sí.
I
si és el moment, diguem, en què, entre cometes, Pavesos i Carraixer s'ajunta, que és un període que dura un poc de temps, no? També és quan comencen a les filles de Lleó a aparèixer, que són qui duen Carraixer ara.
Sí, Pavesos i Carraixer no que s'ajunten, sinó que musis de Carraixer se'n van en Pavesos. Sí, Carraixer, que en un principi érem sussuit, en les últimes actuacions érem 20 o 20 i no sé quants, perquè això era una... tenim fotos d'això, n'hi havia partit polític que tenia menys components que Carraixer. Però no tot Carraixer estava involucrat en el PSPB. De la gent de Carraixer eren 4 o 5 persones que estaven involucrats en el PSPB.
De fet, sobre això, parlant en Mari, en Vanessa, etc., diguem que, entre cometes, tu eres l'ideòleg de Carraixer en el sentit de el que donava una línia política.
Sí, sí. I n'hi ha una cosa que nosaltres respetarem molt, perquè a diferència de l'MC, la gent se dedicava entonces, a afiliar-se en jove, i tenia unes creïdes brutals. I inclús el Partit Comunista arriba a llançar una cosina que dia que la càrcel és la universitat del poble. O sigui, Ventura, nosaltres estàvem molt bona mà, perquè nosaltres quan se tenen 20 anys com quan tenen 70 anys. Ventura dia que la presó era un desastre, eh? La gent que ha passat per la presó i sent tocats, la majoria, i que nosaltres en totes les activitats que fèrem, sempre que teníem detenció o teníem problemes, paràvem. Paràvem més cavalls, ja. Esperem ser que escampi un poc, a veure què passa, les conseqüències i tal. Mai tinguem a ningú tancat, nens, que no puguin treure en una fiança i treure-lo fora o fer-lo circular. I Ventura dia, no m'apunteu xiquets, això era molt de Ventura, no m'apunteu xiquets al partit, que el que entra en un partit té que saber on se posa, en un partit clandestí. Diu, perquè quan no el detenen en un fren hòsties, si sap per què l'estan pegat, ho assumís bé, però si no sap massa bé per què l'estan inflant l'hòsties i sent trastocats, és un matís important. És a dir, que tu pots assumir millor la tortura si saps per què has caigut i perquè estàs fent una feina contra el franquisme i tal, no perquè t'han dit que això durarà 4 dies i vindrà la llibertat i tal. Si no estàs mentalment ben preparat, i la gent deixia molt trastocar. I això és el que d'alguna manera no feien una sèrie de partits, o RTs, PTs, apuntàvem xiquets, d'instituts, Ventura no volia que apuntàvem xiquets. El que entrava en un partit tenia que saber clandestins, tindre molt clar on estava i a què s'arriscava. De la mateixa manera que mai li demanarem a ningú que fer una cosa que no estigui disposat a fer, que això era una cosa que en la nostra relació amb el Partit Comunista a mi sempre m'ha xocat. Estos manaven. N'hi ha qui siri pintar, n'hi ha qui siri penjar, n'hi ha qui pancar, n'hi ha qui no sé què. Escolta, així cada un té la implicació que vol, i el que vol és ir a penjar pancartes, i si el que no vol no és, no per militar en el partit tu li pots donar ordres a ningú. Entens la qüestió? Era una cosa, sí, així ningú, no farem ninguna acció mai en el PSPB, que és que la feren, no la volien fer, no perquè li ho havia manat el partit, sinó perquè ho havia decidit ells que anàvem a fer això. Era una cosa important. En un moment que ja t'he dit que la gent la socarraven sense problema.
I continuant en Carraixer, diguem, les lletres de les lletres més polítiques, entre elles les parrandes, entenc que tenen el tutor personal...
Sí, 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 les lletres de Carraixer les feia jo, pràcticament. Tinc per allà encara un casset Leonard, fem de tot, hi ha cançons polítiques i cançons molt boniques. La Habanera del Boralla és una preciositat. I Leonard feia una música i me la gravava en una cinta. Sempre, el treball sempre ha sigut igual. Mai hem fet la música sobre la lletra, sinó al revés. Ell feia una música i jo li feia una lletra. Llevat de quan hem adaptat una lletra clàssica o alguna cosa a la música. Però ell me passava en la cinta de lo que uns apunts musicals, la coda, la no sé què, mira, sona així, així, tal, i jo sobre això muntava les lletres. I a vegades adaptava poemes, com el cas de la Mata de Xoc, o, en fi, sempre entraria tot ho fem així, adaptant les lletres i les músiques, i, en fi, un treball molt... Estic molt content de moltes coses de les que farem, com per exemple les parrandes, una dansa de viar, anàrem a actuar per allí, mos la cantaren, i se la memorisàvem, ella era una figura. En aquest aspecte, o persones o peces alçades de peu, com la manera d'Alboraia, que sobre una xicoteta coda i fa un grava un la bandúrria, jo poso una lletra i després grava més bandúrria i això és un tema que se'l treballarem dos o tres mesos. Ell i jo se trobàvem molt, n'hi ha una història preciosa. A banda del grup, nosaltres hem sigut amics tota la vida. Jo recordo quan Lleonat era un boxejador, que això no, el poble, no ho recorda ningú. Ell va ser boxejador i perquè era un xic molt prim, molt alt, i guanyar tots els combats que feu, va boxar a la plaça de Bous de València. S'ho deixà perquè començava a fer-li mal al cap i anar al metge i no, 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 que... I vostè de què treballa? Diu, jo de balista. Diu, home, d'això no. Diu, però vostè polimenta? Diu, no. I què més fa? I tal. Diu, sóc boxejador. Diu, pues mira, possiblement d'ahir te vinga. Així n'ha que... Si no vols que te passa mal el cap, igual millor te deixes això de boxejar. I se ho deixa el tema de la boxa. Sempre hem treballat... Ah, sí, te ho diràs, és un tema molt bonic. Ell venia moltes vegades a ma casa, o anava jo a sa casa, a tocar. Nosaltres tocàvem molt. O jo me n'anava al camp a Serra, jo m'he dedicat també molt a l'agricultura ecològica, i ell sabia, jo tinc una casa a la muntanya, i ell venia amb la dona en la moto o en això, i se duia la bandúrria, jo sempre allí tenia una guitarra i tenia instruments, i se posàvem a tocar. Podíem estar dues hores tocant sense parar. Ell se posava a tocar, arrencava, jo el seguia amb la guitarra acompanyant-lo. I quan tocàvem els dos mano a mano, que no era una cosa de públic i tal, ell utilitzava un llaüt que feu son pare en la presó. El pare de Lleonard, quan s'acaba la guerra, el condenen i està tancat en la presó del Puig. I Lleonard sabia més o menys com tenia la celda, perquè quan el poble arribava de que ha hagut una saca en el Puig, se n'han endut a fusellar a 15, a mi no sé què. Clar, la gent s'espantava, la gent que tenia presos ahí. I Lleonard contava que ell anava, s'acostava al Puig i li xiulava a son pare a baix i son pare li contestava. Llavors tornava a casa i li deia a sa mare que el pare no l'han tret, que jo li ha xiulat i ell m'ha contestat. Bueno, pues, en el temps que estigui son pare tancat en la presó del Puig, son pare també havia sigut ebanista, se feu un llaüt, que no era una meravella d'instrument, però era un llaüt. I això és el que tocàvem, el té ara, el té en casa, que el tenen. I Lleonard, aquest llaüt se l'estimava molt, no perquè era fora un instrument, sinó perquè l'instrument que havia fet son pare en la presó. I quan s'ajuntaven, doncs, hi traia el llaüt de son pare i tocàvem en aquest instrument. Sí. Era una mena d'homenatge, una història bonica. Sí. Era una mena... Va. Fer un instrument no és fer una caïda.
No. Tornem al PSPB.
Sí.
Ja hem parlat d'aventura, hem parlat de JJ, tenim el vostre grup que és el de l'Orrat i també la gent que ja començava en el Micalet també per ixe sombra, sí, de l'Orrat, i tenim els Gars.
Els Gars, el grup important de Fundació són els Gars, i com a grup, diguem-ne el grup intel·lectual, el grup ideològic, els Gars en un grup pràcticament de gent de formació i... Mentre que nosaltres comptàvem en una sèrie de gent per els pobles, que era de tot, treballadors, però era gent valencianista, a la qual, a partir d'ahir, tornem a visitar, dir, hem muntat un partit, si vols, però ja teníem una base, teníem, per exemple, tots els subscriptors del GORC, teníem un llistat, a més, els havíem tratat a molts, tu sabies a qui li ho podies dir i a qui no, perquè estem parlant d'una època i d'entrar en un partit clandestí, que no és que no entrar, és que te podien denunciar. Érem molt cuidadosos en qui li oferíem entrar al partit i tal, i ho estudiàvem això molt. I això és la primera expansió del partit. El primer nucli de fora de València és el de Tavernes Blanques, perquè jo soc de Tavernes, i així ja tenim un grup que venia de Carraixet, que érem 400 militants. El Tavernes Blanques, el Boraia, el Màssera, Meliana, Pobla de Farnals, nosaltres, en el moment que es monta el partit, en dos o tres mesos ja tenim 8 o 10 col·lectius a l'Horta Nord.
Sobre la data de fundació del PSPB també hi ha molta història, no? Perquè si se funda, se refunda, no sé què. Hi ha una data que és simbòlica del 9 d'octubre.
Sí, sí.
Contem un poc com és.
Sí, anem a veure. Ja t'he dit que en el 73 se posem al muntatge del partit i tal com havien quedat, se posem a parlar en tots els grups que se dien de la família socialista, que havien aparegut en el País Valencià, després de la desbandada del Partit Socialista Valencià. El Partit Socialista Valencià possiblement arribarà a tindre 80 o 90 militants. Vale. Parlem amb tots, i dir-los anem a muntar un partit, i parlem amb tots els grups, des de gent que sé com l'Erma, Paco Churro, Ferran Barber i tal, que també estan, que eren trotskistes i al final entraren en el PSOE, a gent de Cristianos por el Socialismo, a la gent que estava en Manía, nosaltres convidem a tot el món i dic que anem a muntar el partit i que, vale. Això són converses que portem en tot el món des de mitjans del 73 fins al 74. L'estiu del 74 ja han parlat en tot el món que tenien que parlar, menys del Micalet, vale, ja han parlat en tot el món que tenien que parlar i volem donar una data de fundació del partit. I així se'n matriculem a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada, a França, que és un fi, perquè això, aquesta cosa se dicen complicades. I així un montó de gent d'ací de València que aquest any se'n matriculem a la Universitat Catalana d'Estiu per a fer una assemblea i explicar que donarem en tornar a València, això és en agost, en el mes d'octubre traurem la fulla de la declaració programàtica del partit i de fundació del partit. I també en Prada, per tancar el tema este, anem allí perquè ve Joan Garcés, que estava a París i havia estat en el Congrés de Suresnes, i havien quedat en ells, que ens explicaria com havia quedat lo de Suresnes, si hi havia alguna... Bueno, havíem parlat així en el PSOE. El PSOE no volia saber res. Estaven esperant que se morís a Franco, perquè nosaltres sí que ho intentarem. Vicent Garcés torna, ve a... Fem una assemblea de valencians a la Universitat Catalana d'Estiu, 100 persones, doncs per exemple, un dels assistents també és Vicent Soler, l'actual conseller, que ell entonces estava en el PSAN, que també havia parlat amb ells, i ens recomanava que, en fi, hi havia una discussió, i nosaltres diem que anem a fundar el partit, i hi ha gent que diu no, que n'hi havia que dir que no tenia que fundar el partit, que s'ingressarem en el PSAN o que ingressarem en el PSOE, i tal. Nosaltres ahir expliquem que anem a fundar un Partit Socialista del País Valencià. També han tingut la... Ja dic que ha vingut Joan Garcés d'allí i mos explica que el Congrés del PSOE de Suresnes, perquè les coses estan ja movent-se de cara a l'interior. El PSOE és un partit que no té molta presència a l'interior i escassa o nula al País Valencià. Ell, d'alguna manera, a grosso modo, ens explica que en Suresnes han passat dues coses. Ho vaig explicar durant un poc bestia. Però una bona i una no tan bona. I quina és la bona? Diu, la bona és que un grup de militars de l'interior, són un grup d'abogats bascos i andalusos, han agarrat la vella guàrdia del PSOE i l'han tirat per la finestra. I han dit que, vamos, que la gent en l'exili no tenia ni idea punyetera de lo que s'estava comentant-se dins ni lo que passava. I era, pues era el Felipe, el Guerra, el Mújica, tota aquesta gent. I quina és la part dolenta? D'alguna manera ens advertia que era una gent jove, molt trepa i que tenia una pinta de venedors de corbata que no se l'acabaven. De fet, en aquell congrés de Suresnes, crec que a Joan Garcés li ofereixen la Secretaria de Relacions Exteriors del PSOE, la nova executiva, ell venia de ser haver sigut secretari, assessor de l'agenda, assessor de Mitjana, ell és una personalitat en aquest moment en el món socialista, i estos no eren ningú, estos començaven així a... I ell no entra en aquella executiva perquè ell no acaba... I això és la meva sensació, si parleu amb ell, potser em dona una altra. La meva sensació és que ell no va voler clar aquell grup que se feia el control del PSOE i que volien obrir converses en tots per veure què es passava, però que tot això que estava a veure, primer se tenia que consolidar, entrar així i consolidar-se i tal. I és el primer contacte, l'últim contacte que tenim, el primer i l'últim en aquell moment en el PSOE i en l'explicació de Suresnes. O sigui, aquells no van entrar en el PSPB ni nosaltres anem a entrar en el PSOE. I ja quan venim repartim la fulla de la declaració programàtica del partit i això és octubre de l'any 74.
Sí. Val. I ara anem a fer una altra recapitulació. Ja hem parlat de Joan Garcés i de Vicent, diguem, és el grup més a l'esquerra del partit. Sí. I d'altra banda ja talleixi també el nom de Vicent Soler i més gent, que tinc entès que és allò que fos de denominar els professors.
Sí.
I que és gent que s'afilia al partit, però una vegada ja mort Franco.
Sí, anem a veure. De Lourdes, vinculat a Garcés, el nostre contacte en SMS Garcés ve a través de Vicent Maroto. Vicent Maroto és un company del Rat Penat, un home d'una cultura vastíssima. Som amics i companys dels anys 60, se ven totes les setmanes i jo parlem per telèfon. Això són lligams, aixòs lligams, la gent parla de la mil, no sé què, els lligams de la clandestinitat també són fortíssims. Vicent Maroto ha estat una persona molt influent en la meva formació. Ell és catedràtic de fitotècnia 2, del Politécnic, un home. Venia d'una família també a la dreta, son pare va ser president de la Falla de la Jordana, un munt d'anys, i ara crec que és cosí i és de les Maroto Borrego i tal. I Vicent és un home, en el grup del Rat Penat, que se fusiona en Esgars, diguem-ne que el nostre... Jo sóc un poc un home d'acció, un home de... Maroto és la reflexió, és l'ideòleg nostre, l'home que analitza, que... I ell, al seu temps, és un home que ens connecta en Esgars Garcés, perquè ell havia estat sobretot en Vicent, és company de carrera de Vicent Garcés, en Agrònoms, i el nostre contacte sempre, perquè en aquell moment Vicent està a Cuba. Primer, quan el col de Pinochet del 73, d'ahir va parar a Argentina i d'ahir va parar a Cuba. I el Joan crec que estava en París en aquell moment. El nostre contacte amb els germans Garcés és Vicent Maroto, perquè ells havien muntat un dels grups que molta gent s'integra al PSPB, és Nova Germania, que és un dels partits i partiders que s'havien creat després de la desfeta del... que se vinguren al FRAP. No, és... Ahir en principi està el guia, crec. Sí, Nova Germania és un grup que al final s'integra perquè s'integren al FRAP. Quan se munta el FRAP, entren ahí i sobretot quan se fan les assemblees per si passem a la lluita armada o no, ahí se munta una de collons de mico. Que quan nosaltres anem a França a la reunió a dir que hem muntat el partit, ens han convidat a entrar en això de la lluita armada. Ventura s'enfada moltíssim. Ventura s'entera que havíem anat a un parell de reunions en el Micalet, en els que estàvem discutint si passàvem a la lluita armada o no, i digué que si s'entenava que tornàvem a una conversa d'aquestes que dissolia el partit i ens denunciava i si feia falta la policia per ignorats i per gilipolles. Que deia, que investir que s'han pegat en aquest país? Va no solucionar res, no s'havien pegat en una banda del món. I que això era una botxeria que no tenia trellat. A banda que mos dia que la meitat del FRAP, això estava minadíssim dels serveis d'informació franquistes i que això, de fet, ahir el que entrava caien en quasi tots, o més pront més tard caien. En fi, exacte, Maroto és el vosaltres totes les converses i tot, Maroto, diguem-ne, del grup del Rat Penat, ell és l'home reflexiu que dona faltes i bones i que, sí. Bé, ja han muntat el partit, i mor Franco, uns mesos abans de morir Franco, crec que és en octubre o aixina, així ja tot el món té clar de que el franquisme s'acaba i hi ha moltes corruixes i moltes carreres. La segona internacional se dona en compte de que el franquisme s'acaba i que no tenen una alternativa per la nova Espanya que va vindre després de Franco. I és quan acceleren cagant lleig el tema del PSOE. Perquè tindre una alternativa que puga perquè clar, l'únic que pensa que n'hi ha organitzat en l'interior és el Partit Comunista, Comissions Obreres i tal, i n'hi ha una sèrie de partits dispersos com els nostres, després d'ETA i la gent d'Estirs i tal, i és comença d'una manera febril això d'aventar al PSOE com siga. Dins del PSPB, nosaltres en aquest moment, abans de la mort de Franco, ja som al voltant de 400 militants i tenim estructura en tot el país. Possiblement després del Partit Comunista, segurament, som el primer partit en militància i en organització al País Valencià. El PSOE, tenim contactes en ell, té una cosa que és la Conferència Socialista Ibèrica, que és un poc la relació del PSOE, entonces està el PSA d'Aragó, el PSA andalús, el MSC del Moviment Socialista de Catalunya, els gallecs, Eusko Socialista, que són els bascos. En aquest període està el PSP de Tierno, han aparegut un munt de partits socialistes perifèrics que en un primer moment el PSOE té que anar a Europa, té que anar a Bonn i explicar als alemans que en realitat no són tan poquets. Ells així en l'interior són estan un poc organitzats en Madrid, al País Basc i un poc en Andalusia. La resta d'Espanya estan, pràcticament no existeixen. A València són dos dotzenes que s'han mantès més per, possiblement per la maçoneria, una sèrie de, Ruiz Mendoza, una sèrie de militants històrics que per activitats no volen saber res. Quan s'han parlat amb ells, parlem amb ells en el 70 i ells estan esperant que se muriga Franco. A més, s'assusten quan intentem parlar amb ells i que aquí els ha donat el contacte i que no anem a buscar-los. Que ells estan en una altra galàxia. Després ja parlem amb ells a través del grup este de l'ERMA, de Ferran Barber, de Paco Churro, de Manolo Lledó, els trotskistes que entren al PSOE. Ahí sí que tenim altra relació personal. Te ho dic tot això per què? Perquè
estàveu en Bonn, o sigui,
sí, telecanal en Bania i de cara a replegar pasta, diners, el famós tema Flick, per expandir els diuen que es van ajudar el que faci falta. Inclús políticament, que ells estan parlant ja en els postfranquistes, en les forces de l'això, de que si té que haver alguna alternativa socialdemòcrata per evitar que els comunistes en un moment determinat puguen, i que va haver una certa mànega ampla de cara a tot això. Vale. En octubre del 75, poc abans de morir Franco, se crea una plataforma que és Socialistes Independents i no sé què, a ser València, que això Ventura parla en el seu testament polític, de, que després es qualifica de los alegres professors, això que conté jo en el llibre. I una sèrie de gent que estudiats en Madrid, una cosa que es diu Reconstrucció Socialista, que és on estava Barrio Nuevo, que estava ahí, Barranco, vale. En total, a dures penes són dos docenes que inicien unes converses per convertir en el... Estos són tots jefecillos, d'ahí no n'hi ha militar de base. Estos són tots gent de pes polític. I ells volen entrar en el PSPB, però no volen afiliar-se al PSPB, sinó que ells volen fer valer el seu posicionament de professors universitaris i que això va ser una entrada que va poder ser el partit. I que d'alguna manera, això ho penses en la perspectiva dels anys, ja és la manera de que té el PSOE d'introduir-se dins de la nostra estructura per al final conduir-la. I ahir hi ha un home crucial en tot això, que és Lluc. Els socialistes valencians independents són menys de dos dotzenes de militants de molt de nivell, però ahir hi ha dos personatges impressionants, que són Lluc i Joan Garcés, en dos postures polítiques diferents. Lluc, que és un home sempre... És un home del PSOE, és un home que té eixa missió d'ell, i Joan Garcés, que és un home al que acusen de criptocomunista i que ell vol dur el partit, que ser un partit socialista estigui a favor de la unitat popular en socialistes i comunistes.
Inspirat en Xile, que d'on venia ell, entre comentes, sí, perquè havia estat...
Exacte. Garcés és un home que té contactes en el govern argelí, en els libios, en els jugoslaus, vale. I també se monta una cosa que diu la Conferència Socialista del Mediterrani, que són els països no alineats. Vale.
Això és molt interessant, ho veurem més endavant perquè quan hi ha el trencament. Socialisme mediterrani, que és una cosa que a dia d'avui està hiperdenostada perquè a nivell europeu el que va promocionar un poc fos el betinocràxi, que tots sabem com acaba. Però clar, en aquest socialisme europeu mediterrani que se mesclava molta cosa, està Argèlia, està el que era el front d'alliberament, Gaddafi.
Sí.
Tito encara vivia.
Sí, Tito.
Els egipcis havia mort Nasser, però el Sadat sí, encara...
Sí, i en el Líbano també n'hi havia algú, i en Tunísia. Era una cosa... Ahir és veritablement important eren els argelins, l'FLN, que nosaltres havíem tingut contacte amb ells en la clandestinitat, havíem fet alguna faena d'informació per a ells, perquè així operava la OAS en aquell moment, encara opera, crec que encara fan coses raríssimes, descendents d'aquells en el tema de Alacant, sobretot, en el tema dels magrebis. I els que són importants eren els jugoslaus, Tito, i Gaddafi, que soltava pasta. Vale. Molt bé. Això són coses que m'han anat coneguent en profunditat més endavant, però en aquell moment eren coses molt... eren més declaracions de premsa, coses molt... I en octubre del 75 s'inicien unes converses en un grup que es diu Socialista per la Xarxa Independent i un grup del Micalet des que els anys 60 també han estat transat i se n'havien anat al Micalet que tornaven. Era una manera de donar la píldora perquè estos d'alguna manera volien entrar en el partit però com a com a quadres ja qualificats. I això Ventura parla, diu que allò va ser una estafa, perquè això van ser 2 dotzenes de professors universitaris i 400 o 500 militants que tenia el PSPB, que al cap d'uns mesos, per la seva capacitat de mobilitat i prestància personal i tal, eren els que controlaven el partit i se carregaren a Ventura. Això és un procés laminat. Bueno, però això comença en octubre del 75, però no se consolida hasta juny del 70 del hasta juny del 76, és a dir, que ells no entren en el partit hasta juny, aquest procés de convergència, ells demanen refundar el partit entre el PSPB primigeni, per dir-ho d'alguna manera, i que són 400 o 500 militants, i ells que són 2 dotzenes. I això forma part també d'una maniobra que s'ha fet a Catalunya, Convergència, es crea la Convergència Socialista de Catalunya, la Convergència Socialista del País Valencià, la Convergència Socialista de Madrid, ahí està Barrio Nuevo, ahí està Rubalcaba, ahí n'hi ha una sèrie de... aquell que va ser ministre, que era d'Iniciativa, ells es van conèixer, que venien tots, havien estat tots en la FPS, la Federació de Partits Socialistes. Clar, se creen les convergències...
El nom Convergència Socialista ja està ideat el que hauria de ser la Convergència Socialista, el que havia de ser unificar tot el socialisme en un sol partit.
Era una mena de unificació del socialisme que, en definitiva, molts pensaven que no, però estava propiciant el PSOE per encapçalar. Això per què aprofita? Això ho lligues en el famós discurs d'Arias Navarro, que diu que anem cara a una reforma política donde cabran hasta las tendencias socialistes, però que no cabran ni socialistes, ni comunistes, ni separatistes. El famós discurs d'Arias Navarro. Tot el que estàvem parlant en el PSOE fins a aquest moment, que ells reconeixien que nosaltres, la gent del PSOE s'integraria en els partits o tal i qual, ens reuneixen a tots per dir-nos que això s'ha acabat. Que n'hi ha que reorganitzar el món socialista el més ràpidament possible i que no poden haver partits perifèrics, és a dir, això ha de ser el PSOE, que s'hem d'integrar tots en el PSOE perquè si no no n'hi ha tracte, és a dir, que van haver ajuda econòmica, el tema el famós tema Flick, van haver ajuda de la Seguretat Internacional i va haver una certa mànega ampla perquè ens reorganitzem per part de la política de la Brigada Político-Social en Espanya. Bé, molt bé. En aquest tema és quan m'enganxen a mi en Madrid, fan una reunió, això té diversos braços, i se fa una reunió, tinc ahí la documentació, en la llibreria Antonio Machado de Madrid, que l'organitza la Fundació Friedrich Ebert, la Fundació de la Socialdemocràcia Alemana, de lo que es diuen la família socialista, libreros de la família socialista, perquè els locals, diguem-ne, oficiosos dels partits socialistes eren les llibreries de militars socialistes. D'ací de València, crec que Celia, la de Alacant, Basió, en nom del PSPB, va Fornés, Pep Fornés, que era de Cristianos por el Socialismo, que tenia una llibreria en Malilla, un retor d'ací de València, la llibreria Garbell de Castelló, Ernest Navas, un periodista de Castelló que era retor, va per Castelló, és a dir, Robafaves de Tarragona. Bueno, ahí són 40 o 50 llibreries on ens estan explicant això, que va haver una certa que tenim que internar-nos en el PSOE i va haver una certa manera ampla perquè li puguem organitzar tal. Quan estem una o dos en la reunió, apareix la policia, ens feien a dos canals, però bueno, allò s'acaba en un minut. Després s'ha sabut, després valen saber que és el dia que segresten a Oriol i Urquijo, un banquero, i al general Gaveiras, crec, en Madrid. La policia estava nerviosíssims perquè aquest matí el tio alemà que ell baixet, ja té un dia quan li diuen, el tinc apuntat per ahir, era el de la... diu que aquesta reunió l'ha convocat l'ambaixada alemana i que ells no poden interrompir una reunió de l'ambaixada alemana perquè ja havia parlat en flaga, no? I el policia li diu que ni ambaixada alemana ni pot ser menari, que això era una reunió il·legal i que de moment a dir no el poden dir, i ell aconseguís parlar en... li costa molt de contactar en Fraga, que és ministre de l'Interior, crec que en aquell moment, no? L'any 76, sí, crec que és Fraga el ministre de l'Interior, i dir-li el que ha passat, que han vingut i tal. Total, que a última hora de la vesprà ens deixen anar a l'hotel, a tots, i a esperar instruccions. En aquesta puta reunió la policia em veia amb el carnet d'identitat i no me'l tornen. Ni a gent que li tornen ni a mi no me'l tornen. A l'any de molt altre diríem que tornàvem a casa, que ja esperaríem, ja m'ho diríem què passava. Mai me tornen el carnet d'identitat i a l'aigua això em va fer un nou i que me canviaran el número, bueno, un desastre. Una reunió que vaig, que havia convocat el PSOE i me trinquen. I bé, això se fa en tota Espanya, n'hi ha una sèrie que és el famós discurs de Daniel Navarro. Diu, ens estan adobant a tots per dir sí, anem a fer entrarem en el PSOE, però si no poden haver tendències socialistes, vol dir marxistes, ni comunistes ni separatistes. Però què ha passat? Que nosaltres en aquest temps hem connectat a través d'ells en la Conversació de l'Est d'Amèrica, en els catalans, en els gallecs, en els bascos, en els mallorquins i tal, que nosaltres en diem al seu poble, vés-te'n a fer la mà i queda tu en el pacte en l'àrea Navarra, la mare que va parir, i nosaltres, com ja estem connectats, que ens han connectat ells. Nosaltres no haurem tingut aquesta capacitat. Clar, el seu és el que ens coneix a tots. Però nosaltres no teníem contacte pues, en els catalans, sí, i un poc en Aragó, però en els gallegos no, i en els bascos tampoc, i en els andalusos tampoc, són ells, i és quan se munta la FPS, que intentem que sigui una estructura socialista al marge de la Segona Internacional. I això, i després contactem en Tirno. I això arriba fins a les primeres eleccions democràtiques. Estos entren, ja t'he dit, entraren en juny del 76, després de morir Franco, i se fa una refundació oficiosa del PSPB i tal, i ja això està en les executives, poden des després Ventura ja l'han defenestrat.
Clar, el que ocorre és que se crea esta federació de partits socialistes que per entendre en serien lo que a dia d'avui és PSM, Junta Aragonesista, lo que en su moment fa el Partit Andalucista abans...
El PSA.
Etcètera.
És cosocialista que estem Andrés.
Que després acabaria en el PSOE.
Que al final tots, al final el PSOE, la primera via, que tot això és una xuga de lluc, la primera via és la integració directa, que els únics que trauen talla política són els catalans. L'única federació del PSOE que no s'integra, l'únic partit autonomista que no s'integra en el PSOE és el PSC. La Convergència Socialista de Catalunya. És al revés. És el PSOE de Trichiner el que entra dins del PSC. I el PSC se federa en el PSOE. Però això són dos partits diferents, en teoria. És el mateix. I això és la gran xua de lluc. És de més, entren tots uns darrere de l'altre, entren Vandrés, Mario Naindia, tots, el PSPB, en dos trompes. El primer, el grup d'Unitat Socialista de Tierno i Garcés, i després el PSPB de Cucó i Soler i estos. I tot fi... això és una faena, l'abraço de l'oso, d'absorció.
Però l'abraço de l'oso del PSOE ve per la força de la Segona Internacional.
Clar.
I això vol dir que quan se vol fer una federació de partits socialistes al marge de la Segona Internacional has d'anar a morir a los no alineados.
Exacte. Ahí n'hi ha una disputa històrica famosa, algun dia parlarem d'això, i és que una setmana és abans del trencament del PSPB, nosaltres ja hem firmat l'acord en... Garcés, nosaltres teníem una equivocació. Així, el que sabia de política era Joan Garcés. Nosaltres sabíem pegar cartells i sabíem fer pamflets i sabíem fer manifestacions de vot. Però de política, d'allò, d'eleccions, ni puta idea. Érem uns pardillos del copo. I se pensaven que érem el malí del món. Nosaltres pensàvem que anàvem a arrasar i que el PSOE no existia i no... I Garcés diia que sí, ens diia que s'equivocàvem, que vindria la democràcia, vindria les eleccions i la gent tornaria a votar els partits històrics. I nosaltres teníem que intentar salvar els mobles i des d'ahir intentar forçar el PSOE. I Garcés ens explica en el famós congrés d'Alacant que no tenim l'ajuda. Nosaltres estàvem denunciant entonces l'ajuda internacional al PSOE. Això és l'empresa Obolas a les hemeroteques. Que nosaltres no anàvem a tindre l'ajuda que tenia el PSOE per les eleccions, però que anàvem a tindre una ajuda digna per a poder fer cara a tot el tema ixe. I és el famós taló de 30 milions de pessetes que hi tira el Consell de la Canda amb la taula. I Cucó, o Lluc, o estos alcen, Cucó cregués, i diu que pregunta d'on venen aquests diners, que no podem acceptar diners si no se diu la procedència. I Garcés diu que no se pot dir la procedència perquè totes les coses que se parlen en el... Bueno, més o menys com a ser aixina, Todas les coses que se parlen en l'executiva del PSPB, quan s'acaba l'executiva n'hi ha gent allí, n'hi ha taula, que agarra el telèfon i li ho explica a guerra. Entonces, si estàvem nosaltres denunciant l'ajuda internacional del PSOE, que no tenia color en la nostra, en els 20, 25 o 30 milions d'un taló que tira allà damunt la taula, que no s'accepta.
Era només pel País Valencià, això estan
fent? Pel País Valencià, sí, sí, per tindre una, fer una campanya més que digna si, si anàvem xuts en el PSP, clar. I ell diu això, que no se pot dir la procedència perquè allí en la taula aquella hi ha gent que quan s'acaba la reunió agarra el telèfon i qui de guerra li ho explica. I ahí això és el primer pas ja del trencament. El primer pas del trencament.
I els diners venien dels no alineats?
I si els venien d'una alineada, doncs dels libios o dels... No, això, sí. Aquestes coses tampoc se pregunten massa.
Però vaja, si no és de Tito, és de...
No, és de Tito, no tenia contacte. Això seria dels Gaddafis, i de, jo què sé.
Ben Bela, uno d'estos, no?
No, Ben Bela no. Ben Bela estava tancat, entonces. Ben Bela de Bombedier, no sé. De la tercera, de la conferència socialista del Mediterrani.
Sí. Val, aleshores, hem avançat un poc en el temps, però després tornarem arrere. Estan les dues opcions, la de fer la, diguem, el gran acord dels partits socialistes al marge del PSOE, que en este cas concret seria juntar-se també amb el PSP, o bàsicament amb el PSP, que és també qui tenia més visibilitat, o la proposta de Cucó i Soler i...
Sí, d'anar en bloc.
Que ja estava en Girona per eixir de
sí,
diputat.
Sí, així no ho havia dit.
Que és lo del bloc per l'autonomia sí. I el socialisme.
Això per dir-ho, perquè veig com ens manipulen. En aquell moment ells no podien plantejar anar en el PSOE perquè havien perdut el, ho havien perdut tot. Ells a nosaltres ens acusaven als germans Gassés i a nosaltres de criptocomunistes. I nosaltres a ells els diem que el que volien era anar al PSOE. Clar, això fem un congrés en aquest moment i els correm a gorraes. Entonces, això diu que era un tio molt intel·ligent, era conduir el partit a un aixucat per després, a partir de la desfeta, no n'hi havia... Si no podem dur-los a on volem, pues dur-los a un guerrero sense sortida. I això és la perquè ells... Que els militars de base del PSP no sabien bé, però que Lluc i esto sí que sabien que això no anava a cap de puesto, perquè ja feien encastes i ja sabia com anava, ells ja sabien que el PSOE anava a pegar una petarda i els demés no anàvem... Sí, sí. Si no s'haurà trencat el partit, nosaltres pues, possiblement haurem tret de 3 o 4 diputats al País Valencià. Nosaltres no traurem uno per València i un senador per Alacant. Però si el partit no s'haurà trencat, pues, podria haver eixit un altre diputat per Alacant i podria haver eixit un altre diputat per València. Haurem anat sense, abans de trencar-se el partit en una certa acció d'això, haurà sigut una altra cosa. Però, en fi, Lluc no li diu a ningú que ella va en la llista electoral. Això un dia parlant Soler no ho sabia. Soler s'entera que Lluc va en les llistes del PSC per Girona perquè ho veu en el diari. I això se queden flipats. És a dir, que els han dut a una... El Partit Carlí, si ara ho analitzes en perspectiva política, el Partit Carlí, el PSPB i el MC. Pues, això en aquell moment aquest podien pensar que anaven a menjar-se el món, però és que sabien d'això com funcionava, sabien que això no tenia eixida. No és que va ser una... En fi, i això és el que passa. Duen el partit a un aixucat. Després, nosaltres, jo estic en els Garcés, en el que creiem Unitat Socialista, com el partit se trenca, Joan Garcés no va a la llista, i va en aquest moment, en vez de els importants, és el PSP de Tierno. Vale. I va Sánchez Ayuso de camillista permanència, que és el que és de diputat. Després d'esta desfeta electoral, per ells, perquè nosaltres traguem un diputat i un senador. Però el mateix Joan Garcés ens explica, fem un coneixement animado, que no podem mantenir aquestes estructures així, perquè això fa el xoc a la dreta. Les masses han triat i han dit que el Partit Socialista que té que anar endavant és el PSOE. L'única que ens queda és fer un congrés i decidir. I anem al famós congrés de Benimodo, on hi ha dues alternatives. O se n'anem en el PSOE o se n'anem en el Partit Comunista, però que no podem mantenir un altre partidet fent la mà. I se n'anem al PSOE, s'aproven el PSOE per 9 vots de diferència. Això ho sabies, el Congrés de Benimodo. Havien cobrat la pasta del diputat i el senador, no tenien deutes, nosaltres entrem en el PSOE sense cap de deutes, és a dir, fem el Congrés de Benimodo, fem una paella i se separem. i entrem en el Soviet, l'única condició que sí que recorde és que entrem tots com a militars de base, cap problema, no negociem a càrrec, el Soviet no admetís cap negociació, tots al Soviet de militars de base. I l'únic que no pot entrar, que ho ha de, això ho ha de dir Madrid, és Joan Garcés. Podem entrar tots, però no Joan Garcés en el Soviet.
I això per què?
Això perquè ells no el podien, ells li tenien respecte, perquè ell és un home que continua tenint relacions amb Fidel. Home, quan Felipe és president del govern, té que anar a Cuba i Fidel Quintana Garcés li pregunta si vol que el recebisca, si el recogem, a veure quin tracte, en fi. És la... Ell estava en París, entonces, ell mos diu que no, que tots, que si ell vol entrar, no, ell entrarà per París o per Madrid, que ella, que no se preocupen d'això, que no són, ella haurà entrat igual, és un home que no li poden negar, diguem-ne, l'entrar, això haurà sigut un escàndalo. Ell no demana l'entrar al PSOE, però diu, no, vosaltres ahir al PSOE, que l'únic que arriba és una això de que podem entrar, i entrem tots de militars de base, als 3 o 4 mesos tots els nostres quadres, ja, perquè el PSOE pràcticament no existia, molt més congressos comarcals, i estem tots en Carmelé. Després entra el PSPB, mesos després, en un procés costós, perquè fan un congrés i la gent vota que no volen anar al PSOE. I entonces estos diuen, ells per la campanya electoral havien tret un préstec de 20 o 30 milions de pessetes, i aleshores, quan perden el congrés, de que la gent no volen continuar i no volen anar al PSOE, diu, vale, pues que voy a continuar, que se passa al carrer de, a nivell personal de els que hem firmat, se retirem i entreu vosaltres a pagar personalment el deute electoral. O sigui que Lluc, això sí que ho fa bé, negocia en el PSOE, que entra el PSPB, entren en l'executiva de país, en les executives comarcals, en negocia tots els càrrecs, i que el PSOE se fa càrrec del deute del PSPB. Una negociació, Lluc en això era un home molt escrupulós, ells entren ahir a lo grande, i bé, jo després ja me la va aspirar, no tenia, el congrés de Benicàssim, el 28 congrés del PSOE, que és quan tenen els trotskistes, jo vaig a parar al comitè de conflictes, és la renúncia al marxisme i a l'esquerra, això ja és un, ideològicament és un partit de Gitxa i Llimonà, i el congrés de Benicàssim se renuncia a la qüestió nacional del País Valencià, i la Valencià ja no tenia res que bé. Adiós.
Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.